de Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Enguany es compleixen 28 anys de la mort de la Mare Teresa de Calcuta i en fa justament 9 de la seva canonització. El poble ja la considerava santa en vida. Com recorda l'arquebisbe Joan en la carta dominical d'aquesta setmana, l'any 1975, el diari anglès The Times va escriure: «El sant és una finestra oberta, una persona a través de la qual brilla la llum de Déu. És aquesta llum el que molts veuen en la Mare Teresa». Val la pena recordar que, tot i la nit espiritual i els dubtes de fe que a voltes sentia en el seu cor, la Mare Teresa afirmava que tot es fonamenta en la pregària, especialment l'Eucaristia. La missa és l'aliment espiritual que em manté. Crist es fa present en el símbol del pa, mentre que en els suburbis el veiem i toquem en les persones esclafades i els nens abandonats, va dir. La popularitat no va alterar la seva senzillesa ni va aturar la seva acció. Després d'aquest petit record a la Mare Teresa, us apuntem al contingut del programa d'avui. D'aquí uns moments ens acompanyarà el nou plebà de Montblanc, mossèn Robert Otava. La figura del plebà té unes certes similituds amb les del prior de Reus, de la prioral de Sant Pere. En aquest cas, es tracta del rector de la parròquia de Santa Maria de Montblanc, mossèn Robert. Ens explicarà d'on prové el nom de plebà i si té algunes atribucions especials. A la segona part del programa, ja des de Sant Pacià, entrevistarem el doctor Josep Castanyer, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, que acaba de publicar el llibre La Reforma Protestant, Inicis i Consolidació. Està publicat a Sant Pacià Books. Al doctor Castanyer li podem preguntar sobre la teologia de Luter i per què no era acceptable per les altres comunitats eclesials. Comencem, doncs. Iniciem el recorregut des de Sant Fructuós a Sant Pacià. La plebania de Santa Maria de Montblanc és una obra del municipi de Montblanc inclosa en l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Des del segle XV, el rector de la parròquia de Santa Maria de la capital de la Conca de Barberà rep el tractament de plebà. La plebania o rectoria està situada al costat de la façana principal de l'església i va ser construïda entre el 1886 i el 1890 conjuntament amb l'edifici veí dels jutjats. En els darrers nomenaments diocesans, l'arquebisbe Joan Planelles va fer públic que mossèn Robert Otava serà el nou plebà de Montblanc, en substitució de mossèn Josep Alegret, que jubilava d'haver complert els 75 anys. Mossèn Otava formava part, fins ara, de la unitat pastoral de Santa Coloma de Queralt i va ser vicari i administrador de la parròquia de Santa Maria de Montblanc. Per què el rector de Montblanc té el títol de plebà? Quins paral·lelismes té amb el prior de Reus? Mossèn Robert Otava, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Els canvis de parròquia acostumen a generar incomoditats. Tu eres a Santa Coloma de Queralt i ara vas a Montblanc, una plaça que coneixies bé. N'estàs content? N'estàs content?
Sí, gràcies. Sempre, com heu dit, els canvis generen una certa incomoditat i també, bueno, doncs, un replantejament de la missió, no? Sí que estic content de poder fer aquesta experiència nova com plebà de Montblanc i rector de les altres parròquies del voltant. I és una alegria sempre, perquè quan el Senyor, a través del bisbe, et dona una nova missió, permet també de poder recrear-se, en el sentit de posar novament les piles i per a poder acompanyar i deixar-se acompanyar també pel poble de Déu, no? Doncs és una nova oportunitat i una nova manera de viure el meu sacerdoci ministerial.
Sap greu per això deixar Santa Coloma de Queralt?
Sí, sempre sap greu deixar la comunitat que has acompanyat, has rigut, explorar amb ella i sí, se fa sagreu, però després també com el Senyor ens ha dit, sempre hem d'estar a punt, no? I la nostra missió no ens crida a l'immobilisme, al contrari, a ser sempre capaços de poder anar allà on el Senyor ens demana, no? Tot i que això costa, eh? Això costa també perquè hi ha un vincle humà que s'ha creat i llavors de cop i volta s'ha de marxar. Jo fa 3 anys que estava a Santa Coloma, que ara he de deixar, no? Doncs, bueno, suposa també aquest despreniment que ens demana l'Evangeli, no? Bueno, doncs, el que és el Senyor vulgui a través del bisbe.
I ara et converteixes en plebà de Montblanc. Què significa aquest títol?
M'agradaria dir, com aquell que diu, és el primer plebà negre que va a Montblanc. Mira quin paral·lelisme que podem trobar allí. Però bueno, és una alegria, no? I el plebà és un títol nobiliari, un títol antic, que tenia el superior de la comunitat dels preveres, doncs la plebania, i llavors això era un títol que portava el superior d'aquesta comunitat dels preveres, com també el prior, diguem, de Reus, no? El prior és com el parabat, com el superior de la comunitat, on hi havia un col·legi dels preveres. Bueno, doncs aquest títol s'ha quedat i representa una institució cultural i també eclesial que, bueno, al llarg del temps s'ha mantingut, no? Doncs això.
Té similituds per això amb el prior de Reus, amb el rector de la prioral de Sant Pere de Reus?
Sí, té, com ho remarcava, són títols nobiliaris i el prior era el cap d'una comunitat dels preveres i que ell actuava el nom del bisbe en aquesta zona o en aquesta comunitat, parroquials, i també el mateix passa amb el plebà, doncs és el superior d'un col·legi dels preveres i actuava el nom del bisbe en aquesta porció del poble de Déu o també en el conjunt de les parròquies, no? Doncs un títol que representa algo de la nostra història eclesiàstica i també cultural del país. Tot i que em sembla que de plebà aquí a Catalunya hi ha 3 llocs, València, aquí nosaltres a Tarragona i em sembla també a Mallorca, si no m'equivoco, eh? Són 3 llocs només que trobem la plebania com tal, no? Que s'ha quedat i que encara té una figura de referència, no? Doncs això.
Robert, tu també ets rector insolidum de diverses parròquies de la Unitat Pastoral de Montblanc. La implantació de les UPAs és una bona manera de treballar conjuntament, en equip, és així?
Sí, és un repte perquè hi ha un llibre d'un sacerdot italià que parla el repte del ministeri sacerdotal a l'hora de la sinodalitat. I planteja el problema de treballar junts no com una necessitat, sinó com una manera de viure el sacerdoci ministerial. Avui hauríem d'afrontar diverses parròquies que no hi ha gent i pobles, i com els mossens han de respondre, no? Doncs la manera de fer és treballar junts i conscient que som enviats pel mateix Senyor, però no cadascú a la seva porció, sinó tots a l'Església amb una missió que ens crida a tots a saber com respondre conjuntament. Això és la sinodalitat, no? I vull remarcar també les unitats pastorals com una oportunitat de fer comprendre als nostres cristians que no caminem sols, perquè la sinodalitat és caminar junts, no? Que aquesta realitat rurals que són 2, 3 i que vegin que, bueno, hi ha un grup de mossens que els atenen, els acompanyen, no? Això és la riquesa també, que no veiem tant la quantitat, sinó posem l'accent sobre la qualitat d'aquesta vida cristiana, d'aquestes parròquies, com la podem donar vida, no?
A més de les teves responsabilitats a les parròquies, també tens el teu càrrec als escolans de l'arxidiòcesi com a delegat diocesà per les vocacions. Quin treball feu amb aquests nois i noies?
Sí, aquesta pastoral de vocacions, sobretot a la part de l'escolania, diguem, dels escolans i escolanes, és una pastoral molt, molt important, perquè és l'espai on els adolescents poden entrar a l'Església i fer l'experiència de Déu, no?, a través de l'Eucaristia. I després també una creativitat, com els mossens els poden ajudar de fer de l'Eucaristia un vincle amb la vida, no? Doncs, i és una pastoral molt important que cada mossèn en la seva parròquia hem d'intentar que hi hagi escolans com una manera de fer una catequesi de vida, no? Perquè quan ens ajuden, o ajuden també sobretot la comunitat a través de el seu servei, mostra també que l'Església encara respira amb aquesta nova generació que entra, no? I a part d'això, i aquesta pastoral permet, tot i que avui no tenim gaire infants, no?, per a fer escolar, però mostra que és un espai que hem de cuidar de tal manera que els adolescents quedi amb una experiència de Déu, no?, amb el seu servei, no? Doncs això que puc dir, i també cada any intentem fer una trobada dels escolans i per a poder compartir amb tots els escolans de l'arxidiòcesi, i també fer-los entendre que valen en el sentit que aquest servei petit però important dona vida a la comunitat, a les comunitats parroquials.
Es formeu d'alguna manera localment o en general amb aquestes trobades que comentaves?
Sí, sí. Normalment, cada arxiprestat o cada unitat pastoral tenen com un programa de sortida, d'excursió, però ara, en aquest curs, si Déu vol, ja intentarem que sigui almenys dos cops a l'any, on els escolans i escolanes puguin fer aquesta trobada, no?, d'excursió, un temps de divertiment, també de catequesi, d'allò que fan per a poder créixer en el servei de l'Església, no? Doncs això.
Mossèn Robert Tutava, plebà de Montblanc i delegat diocesà de vocacions de l'arxidiòcesi de Tarragona, moltes gràcies per ser novament amb nosaltres. Molt bona feina a Montblanc, molt bona feina amb els joves, i fins ben aviat.
Gràcies, i demano que pregueu per mi, perquè ja sabeu com deia el senyor arquebisbe aquest matí a la presa de possessió, el senyor ens envia perquè estiguem amb ell, i sobretot per a donar als altres i a nosaltres mateixos la joia de l'Evangeli.
Que així sigui.
Gràcies.
L'actualitat de Tarragona.
Abans de viatjar fins a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, coneguem l'actualitat de l'Església de Tarragona, que ens avança en Carles Verdú. Endavant, Carles.
El Centre d'Espiritualitat Sant Enric d'Osó de Tortosa va acollir els dies 4 i 5 de setembre la trobada dels membres de les delegacions i dels secretariats per a les missions i la cooperació entre les esglésies, que formen part del Servei Interdiocesà de Missions. Durant aquests dos dies es van presentar els delegats i col·laboradors que hi participaven per primera vegada. Es va avaluar l'estat actual dels objectius del servei interdiocesà i d'aquesta manera es va poder començar la planificació de les prioritats per als propers 5 anys. A la reunió es va constatar la diversitat de realitats que es viuen a les diferents diòcesis i la necessitat de continuar fent camí plegats per dur a terme els serveis que els han estat encomanats. En el decurs de la trobada, els participants van poder fer un recorregut per Tortosa i presenciar el mapatge projectat a la façana de la catedral. El darrer dia van celebrar l'Eucaristia presidida pel bisbe Sergi Gordo. Abans de finalitzar les jornades, es va dur a terme un treball organitzatiu al voltant de les activitats previstes per als dos propers cursos. Càritas Parroquial de l'Espluga de Francolí ja ha trobat un local per a reobrir el servei d'aliments després del desallotjament de la sala parroquial pel risc d'esfondrament. l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la parròquia de Sant Miquel Arcàngel han acordat el trasllat provisional al local municipal de la Font Baixa. El nou espai entrarà en funcionament el proper dimecres, dia 24 de setembre, i acollirà exclusivament el repartiment mensual d'aliments i productes de primera necessitat, atesa la necessitat social que requereix aquest servei, que rep una aportació anual de 10.000 euros per part de l'Ajuntament, a més de les aportacions d'empreses i particulars. Pel que fa al Rober Filigrana, es mantindrà tancat fins que Càritas disposi d'una ubicació definitiva per a tots els seus serveis.
Després dels estudis ordinaris de teologia i d'una breu etapa pastoral, el doctor Josep Castanyer va poder formar part de l'equip de treball de l'Institut Ecumènic de la Facultat de Teologia de la Universitat de Münster, a Alemanya. La seva tesi doctoral la va centrar en el teòleg protestant Alfred Deckerbein. Com a professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, es va dedicar de manera més específica a l'estudi de la teologia protestant luterana, de la qual em va resultar el llibre Història de la teologia protestant a Alemanya, l'any 2013, i en ocasió de la celebració del 500è aniversari de la Reforma Luterana va publicar una breu biografia de Luter, Martí Luter, monjo i reformador, l'any 2017. Més endavant ja es va dedicar de manera més específica a l'estudi de la teologia protestant luterana, ara recollint i refent i completant molts dels articles i estudis sobre el tema, acaba de publicar La Reforma Protestant, Inicis i Consolidació, publicat a Sant Pacià Books, a Universalia 7. Saludem el doctor Josep Castanyer, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i autor del llibre. Bon dia, Josep.
Molt bon dia, tinguem.
Què hi trobem en el llibre La Reforma Protestant, Inicis i Consolidació?
El llibre vol ser un intent de resseguir a grans passos, a grans trets, el que va significar les primeres idees de Luter que després va anar desenvolupant i que s'anaven imposant de mica en mica en els diferents territoris alemanys. Per això, inicis, hi ha un estudi sobre Luter, la seva teologia, les seves intuïcions fonamentals que després animen tota la reforma luterana i els diferents alumnes seus, professors després en d'altres llocs, rectors o grans predicadors en les grans ciutats d'Alemanya, van anar imposant d'alguna manera la seva doctrina. Aquesta doctrina no sempre era idèntica, no sempre coincidia en tots els punts, a vegades temes teològics, a vegades temes d'organització eclesial, a vegades temes de litúrgia o temes caritatius, l'ajuda a les necessitats o les escoles, feien que sorgissin una certa diferència entre els diferents centres on s'anava escampant aquesta mateixa teologia. Ja a la Universitat, a la Facultat de Teologia de Wittenberg, es noten certes diferències entre els diferents professors que hi ha allà. Uh-huh. El fet de que es vagi multiplicant la doctrina luterana i es vagi estenent i vagin sorgint aquestes diferències requereix d'alguna manera que s'arribi a una, o que es faci un esforç tremendo per poder arribar a una unitat doctrinal i de confessió de fe. De tal manera que, a més dels, per exemple, dels catecismes de Luter, tenim el que en diem les confessions de fe, és a dir, què creuen els cristians luterans, què creuen els seguidors de Luter, com han de comportar, organitzar les seves esglésies i les seves comunitats eclesials. Llavors, a partir d'aquí, tenim el que se'n diu els cossos de doctrina o les confessions de fe luteranes, en aquest sentit. No?
Com definiria la teologia de Luter?
A veure, Luter, primer, no és cap sistemàtic, no és un teòleg sistemàtic, és un teòleg que fa la seva teologia a partir dels comentaris de la Sagrada Escriptura, de l'Antic i del Nou Testament, on dedica tota la seva vida de professor a la Universitat, a la Facultat de Teologia de Wittenberg, respon a moltes cartes, molta doctrina en les seves cartes, molta doctrina en els seus sermons, recollits també pels seus deixebles i publicats i estudiats profundament. I a través de tot d'aquesta seva activitat, ell va expressant la seva doctrina molts cops sobre un punt, expressant o manifestant-se sobre un punt concret, sobre un tema determinat, sobre l'exposició doncs, que fan altres i que ell nega o ell critica o ell accepta, i d'aquesta manera es va formant el seu cos de doctrina. Hi ha uns moments determinats on l'any 20, per exemple, 1520, on publica tres o quatre llibres que són fonamentals en aquest sentit perquè són més quietets, podríem dir, més raonades, més les seves exposicions, una mica més lligades a un tema concret i que fa que a partir d'aquí puguem parlar doncs, dels escrits de reforma de Luter d'aquest any 20, com serien doncs, la llibertat del cristià, la captivitat de Babilònia, necessitat d'una reforma o carta als governants alemanys de cara a una reforma, de la societat, dient, ja que l'Església no ho vol fer, almenys que ho facin els prínceps i els que tenen autoritat en el civil, i sobre el papat també ja escriu durament en aquest any. Per tant, expressant ja la doctrina sobre els sagraments, la doctrina sobre la justificació per la fe, evidentment, la no necessitat de les obres, la importància de la sobirania, la gràcia i la misericòrdia de Déu que salva, que és realment el que justifica i salva els homes, el que els porta a la salvació, i després també reformes que s'han de fer tant en la societat com en l'Església, reformes sobre la litúrgia, sobre els sagraments, on ell doncs, dona molta importància a admetre només aquells sagraments que estan testificats en la Sagrada Escriptura, que és una de les normes que ell segueix estricte durant tot el seu professorat teològic, el que diu la Sagrada Escriptura, segons la Sagrada Escriptura, això ho trobem en la Sagrada Escriptura, això demostra-m'ho a través de la Sagrada Escriptura quan hi ha un tema de controvèrsia, i doncs d'aquesta manera formula unes idees fonamentals que després seran decisives a l'hora d'anar implantant la reforma en els diferents espais i territoris.
I per què no era acceptable per les altres comunitats eclesials?
Bueno, de mica en mica es va imposant. Si mirem el seu procés és un procés de... ha tingut unes idees noves que, bàsicament, rebutja, per mi, la barreja que es fa en certs aspectes en la doctrina catòlica entre la divinitat, el més enllà, el sobrenatural i el natural, i ell busca, sobretot, salvar d'una manera estricta, radical, la sobrenaturalitat de l'acció de Déu envers els homes. Per tant, excloent tota intervenció humana en aquest sentit que pugui d'alguna manera doncs, deteriorar o menys valorar aquesta acció de Déu en l'home.
Una darrera qüestió, doctor Josep Castanyer. Mm. Per què s'ha sentit sempre atret per la teologia protestant luterana?
Bé, això és una qüestió molt... Inicialment, quan jo estudiava teologia, doncs deien els protestants, hi havia una tesi que sempre deia enemics d'aquesta tesi o contraris a aquesta tesi, no? Llavors sempre sortien els protestants o els racionalistes. Jo sempre preguntava com és possible que hi hagi tanta gent que pensa, que rumia, que inspira estudis sobre la Bíblia, sobre el cristianisme, que no són catòlics, que són protestants i que tenen una qualitat humana i científica extraordinària. Què hi ha en ells que no puguem acceptar els catòlics o que no pugui acceptar l'Església catòlica o perquè s'han donat aquestes separacions tan terribles? I això, tan clares, no? I això em va moure, doncs, quan va ser possible estudiar a Alemanya i justament vaig buscar unes universitats o van entrar en el meu càlcul unes universitats on hi hagués facultat de teologia protestant i facultat de teologia catòlica per poder assistir a les dues facultats i d'aquesta manera formar-me d'alguna, si vols dir-ho així, doncs el meu propi criteri a l'hora de jutjar doncs, el valor, no tornar el valor perquè no som ningú per fer-ho, però sí la validesa d'aquestes afirmacions o de la mateixa tradició luterana o calvinista en aquest sentit.
Doctor Josep Castanyer, persona sempre dedicada a la pastoral, combina l'activitat amb la docència i els estudis, moltes gràcies per acompanyar-nos i que tingui molt bon dia.
Moltíssimes gràcies també a vosaltres.
Bon dia.
Ai, molt bé, bon dia, adéu.
Aquesta setmana, a Sant Pacià.
I continuem sense deixar de parlar de Sant Pacià per dir-vos que dilluns 15 de setembre es va celebrar l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià l'acte de benvinguda del nou curs acadèmic que va comptar amb alumnes, professors i autoritats acadèmiques de les facultats de Teologia, de Filosofia, de Liturgia i d'Història de l'Església Antoni Gaudí. Després de la pregària inicial, el doctor Joan Torra, rector de l'Ateneu, va informar que, arran del nomenament del doctor Daniel Palau com a bisbe de Lleida, la funció de degà que desenvolupava l'assumeix provisionalment el doctor Marcos Aceituno, que també és secretari general d'aquesta institució acadèmica. El doctor Albert Viciano, degà de la Facultat d'Història de l'Església Antoni Gaudí, va destacar la rellevància del centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, que se celebrarà el 10 de juny de 2026 com a eix de recerca de tot l'Ateneu en aquest curs acadèmic. En aquest sentit, el doctor Joan Torra va anunciar la celebració d'un congrés científic el proper mes de febrer, els dies 25, 26 i 27, i la publicació de dues obres. D'una banda, una biografia de Gaudí amb notes científiques dins la col·lecció Estudia Gaudiniana i d'una altra, un volum amb documentació inèdita del genial arquitecte. El rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià va desvetllar igualment el lema del curs 2025-2026, Gaudí, Art, Bellesa, Misteri, que orientarà la reflexió acadèmica i espiritual de l'Ateneu. Amb aquestes tres paraules, va dir el doctor Torra, englobem la feina de tot el nostre Ateneu i les seves facultats. Des de l'art i la bellesa arribem al misteri. El doctor Joan Torra va insistir també en que l'Ateneu és un organisme viu, amb un professorat en part renovat i una clara voluntat de créixer en qualitat i en projecció científica. Al final de la benvinguda es va recordar que enguany, i de manera excepcional, l'acte d'inauguració oficial del curs se celebrarà a la Sagrada Família i que la lliçó inaugural anirà a càrrec de l'arquitecte, director de la construcció del temple i professor de la Facultat Antoni Gaudí, Jordi Faulí. I per acabar, dir-vos que l'Escola de Llengües Antigues de l'Ateneu Universitari Sant Pacià ha obert el període de matriculació. L'Escola de Llengües ofereix cursos de llengües clàssiques, llatí i grec, de llengües semítiques, hebreu bíblic i modern, arameu i siríac, i altres llengües antigues, com ara egipci clàssic, copte, etiòpic clàssic, fonamentals per a la investigació acadèmica. L'Escola de Llengües és l'única institució acadèmica de Catalunya que imparteix classes de llatí, grec, hebreu, siríac, arameu i copte. El coneixement d'aquestes llengües permet aprofundir en els estudis de teologia, exegesi bíblica, filosofia clàssica, arqueologia cristiana, història de l'Església i liturgia cristiana. Més informació a edusampacià.cat o bé al telèfon 93 453 49 25. Arribem al final del programa d'avui. Ens retrobem, si així ho voleu, la setmana vinent. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica, d'en Carles Verdou des de la redacció i de qui us parla, Òscar Bartagí. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.